Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'EMD de Valldoreix realitzarà un estudi tècnic i econòmic per valorar la viabilitat d'aplicar a l'avinguda del Baixador una capa de rodament com a alternativa provisional a la urbanització de la via. Aquest és l'acord que finalment ha aprovat la Junta de Veïns de l'EMD, reunida de manera extraordinària aquest divendres per portar a aprovació la proposta de Junts que demanava aquesta actuació urgent i immediata. Les esmenes del PP, però, han convertit, amb el suport també del govern, la petició de Junts en el compromís d'estudiar estudiar-la prèviament. Junts hi ha votat en contra de les esmenes del PP, mentre que el vocal de Vox no era la junta extraordinària per motius personals. Mentrestant, l'alcalde Josep Maria Vallès adverteix l'EMD després d'aquesta junta de veïns i avisa al govern valldoreixent que si no s'hi posa amb la capa de rodament de l'avinguda del Baixador, ho farà l'Ajuntament.
Quan hi ha voluntat política, les coses seran al final. Totes les competències són de l'Ajuntament. Estan delegades. Si s'han de retirar, doncs es retiren, no ho sé. Ho mirarem. El que hem de fer és fer-ho possible. Jo vull fer-ho amb consens amb el govern de l'EMD, però escolta'm, ja han passat 2 mesos, ara passarà agost, setembre, i els veïns fastiguejats.
Una visió que, a l'espera dels resultats dels informes de viabilitat, el president de l'EMD, Juanjo Cortés, no comparteix.
Per fer viable qualsevol projecte o qualsevol canvi, necessitem tenir uns avals que ens garanteixin que no incomplim cap normativa, que tenim la capacitat financera per fer-ho, etc, etc. Per tant, aquest govern, que és un govern responsable, el que farà és buscar solucions.
Més temes. Després de 4 anys tancat, primer per la pandèmia i després per diverses obres de millora, el mirador de la Torre de Collserola, situat a la 10a planta de la instal·lació i a 560 metres per sobre del mar, torna a obrir al públic a partir d'aquest divendres. El Parc d'Atraccions del Tibidabo gestiona les visites per accedir a aquest observatori de Barcelona i de tota l'àrea metropolitana, inclòs Sant Cugat, amb una panoràmica que pot abastar fins a 70 quilòmetres en circumstàncies meteorològiques favorables. I l'oferta de pàdel a Sant Cugat s'amplia amb un nou club, Sanco Pàdel, situat al número 115 de l'avinguda de Cerdanyola. L'han fundat 3 socis del Baix Llobregat, amb experiència en la gestió de clubs de pàdel, que pretenen centralitzar l'oferta a la ciutat d'aquest esport en la vessant més familiar i amateur. Res més per ara. Més informació, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials de Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Benvinguts de nou a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa on analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica i un espai on, sobretot, ens fem moltes preguntes. Aquesta setmana ens fixarem en la situació que viu el periodisme a El Salvador després de la instauració del govern autoritari de Nayib Bukele. En parlarem amb Angélica Cárcamo, que és presidenta de l'Associació de Periodistes d'El Salvador i també CEO d'Infodemia, un portal de fact-checking, és a dir, de comprovació de la informació que publiquen els mitjans. Aprofitant el seu pas per Barcelona en el marc de les Jornades de Drets Humans i Pau a l'Amèrica Central, Cárcamo ens explicarà l'ofici de periodista al seu país natal i també li preguntarem com estan els drets a les dones. A la secció de Gent amb Valors ens fixarem en la vida de Vicenç Fisas i Armengol, qui ara fa unes setmanes rebia el Premi ICIP Construcció de Pau 2024 per la seva extensa trajectòria en el camp de la investigació i l'activisme per la pau, els drets humans, la mediació i l'anàlisi de conflictes. I a la proposta en valors anirem cap als antiherois amb Alfonso Freire, qui s'ha embarcat en un viatge per les llums i ombres d'aquests personatges més representatius del món dels videojocs. Apenas ha fet un llibre que es diu El viatge de l'antiheroi en el videojoc. I tancarem amb un nou capítol dels valors de la natura, com sempre, de la mà de Josep Gordi i Serrat, qui avui ens parlarà sobre el simbolisme de l'estiu. Com sempre, a la direcció del programa, Joan Salicru, a la redacció, Maria d'Ultramont, a les vies de so, Pere Sánchez, i a la presentació que us parla, Laura Cera. Comencem.
Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
Arrenquem comentant una notícia o un fet en clau de valors, com sempre, amb Joan Salicru. Com està, Joan? Què ens expliques avui?
Molt bé, doncs amb ganes d'explicar-vos una iniciativa que té a veure amb els delictes contra la llibertat sexual, per mitigar-los, per denunciar-los, que és un d'aquests temes doncs, que ens preocupen i que van sortint aquí al Valors a l'Alça de forma recurrent. L'últim informe específic sobre els atacs a la llibertat sexual elaborat pel Ministeri de l'Interior espanyol es refereix a dades de 2022, però vaja, segurament no distaria massa la cosa d'on som ara. Diu que la violència sexual va augmentar un 11,7% en relació a l'any anterior. Es va passar de 17.000 a 19.000 casos. És a dir, que cada cop hi ha, doncs això, més casos denunciats. Cosa que no sabem si vol dir que efectivament hi ha més casos o és que simplement abans no se'n denunciaven tants i, per tant, estan aflorant tots, si més no. Per tant, cada cop són més denunciats. Això seria l'esperança positiva i l'altra és que no, que cada cop n'hi hagi efectivament més. No ho sabem, això, en tot cas, tampoc és l'objecte del nostre comentari avui, sinó una nova proposta en el camp digital que hauria de poder ajudar doncs, sobretot a les dones que es troben en aquesta situació. És una nova pàgina web que podeu trobar a violencia-sexual.info. L'ha creat la Fundació Espàcia i pretén recopilar tots els recursos existents arreu d'Espanya en relació a això, als delictes de violència sexual i com denunciar-los, com posar-s'hi enfront, no? Perquè a vegades doncs, hi ha moltes feines fetes per part de diferents entitats arreu d'Espanya i potser falten espais on tota aquesta informació quedi agregada. És una mica el que han volgut, no?, des de la Fundació Espàcia a l'hora d'impulsar aquesta pàgina web, violencia-sexual.info. L'eina estrella d'aquesta nova pàgina web és un mapa que permet localitzar els serveis d'atenció especialitzats, com centres de crisi o de recuperació integrals, que estiguin més propers a qui els necessiti. És a dir, que si tu tens una urgència, un problema amb aquest, com a mínim sàpigues on pots acudir a quin centre més proper. Això, quan vius en una ciutat, sembla una mica absurd, però depèn de quin entorn visquis, sobretot més rural, segur que ja representa només això, un cert problema. La pàgina web compta, a més, amb orientació sobre què fer després d'una agressió, un llistat de drets i informació per familiars, persones conegudes o professionals.
Un contingut molt visual, us hem de dir, en aquesta pàgina web, també molt intuïtiva, que imagino, Joan, que va dirigit a tothom, no? Perquè, evidentment, la violència sexual no passa només en entorns molt concrets, però hi ha un sector de la població a qui va especialment dirigida aquesta web?
Doncs sí, des de la Fundació Espàcia parlen de les dones adultes, en el sentit que segurament les dones més joves tenen recursos, tenen capacitat per informar-se, per trobar doncs, fórmules per denunciar, acudir a la policia o algun d'aquests centres. En canvi, probablement, quan més grans són les dones, menys informació tenen. Amb aquest servei, la Fundació Espàcia pretén generar un espai segur amb informació clara i veraç, una espècie de repositori, com dèiem, tot el que es pugui necessitar, tot el que pugui necessitar, perdó, una persona per informar-se sobre què és la violència sexual, com prevenir-la i com actuar posteriorment quan hi ha un delicte d'aquestes característiques, explica Virgínia Gil, que és directora de l'entitat.
Abans parlaves d'un mapa, Joan, en què consisteix exactament?
Sí, és un, com dèiem, un recull de recursos d'interès en matèria de violència sexual a tot Espanya. Compta amb cercadors d'atenció sanitària, centres de crisi de 24 hores, centres de recuperació integral. Aquest mapa també inclou els 8 centres de crisi que ja estan en funcionament, però les comunitats autònomes encara tenen fins al 31 de desembre d'enguany per posar-ne en marxa almenys un per província. Una vegada estiguin oberts, s'inclouran en la base de dades d'aquest mapa. Es tracta, doncs, d'una web en constant alimentació. L'entitat també ha anunciat que amb el temps se sumaran al mapa altres serveis, com centres per víctimes de tràfic, assistència jurídica o atenció policial especialitzada en violència contra les dones, segons es vagin implementant o constatin que estan funcionant. El tràfic que refereix al tràfic, allò de la trata de blanques, no? El tràfic de trànsit, ara, tal com ho he dit, podia portar a equívocs.
Joan, moltes gràcies. Recordem la web, que és violencia-sexual.info, aquesta pàgina creada per la Fundació Espàcia, que és un recull d'informació, de recursos per fer front a la violència sexual. Feu-li una ullada, que és molt interessant. Mentrestant, nosaltres seguim endavant amb la resta de programes i ho fem per parlar d'herois, però sobretot d'antiherois. I aquesta és la clau, eh? Aquesta setmana volem parlar d'herois i d'heroïnes, però també d'antiherois, perquè en un món on els autoritarismes sembla que prenen força, és el periodisme una eina heroica per fer-hi front? De seguida en parlem amb una convidada molt especial, però abans, Pere Sánchez, una mica de música, sisplau. Pensava que em donaries temps a escoltar alguna cosa, o és que no hi ha lletra? Ah, ara, ara.
Sí que hi ha lletra.
Què ens has posat?
Us he posat la cançó de Foo Fighters, del seu segon àlbum, que és del 90 i pico, imagineu-vos. L'àlbum es diu The Color and the Shape, i la cançó My Hero, i parla d'un familiar seu, el Dave Grohl, que és el líder de la banda, una banda que també ha passat per moltes penúries i que, per mi, el Dave Grohl, com a persona que ha sobreviscut a dos morts de dos companys de banda, és un gran heroi. Per mi és un ídol.
Heroi o antiheroi? Ara en parlem.
És heroi, és heroi.
Pere Sánchez sí que és el nostre heroi, que es troba fatal, ho han de saber els oients, i aguantant
aquí... I està aquí al peu del canó.
Al peu del canó, sí senyor, i amb la capacitat encara per buscar cançons, per comentar-les i per recordar si el grup era els anys 90 i detalls biogràfics, que segur que no ha buscat amb el Google, sinó que se'n recorda.
Sí, me'n recordo.
Dins seu té una centraleta de dades.
Una centraleta de dades. Això s'haurà, un dia haurem d'analitzar això.
I sí, sóc més fan dels antiherois, Tony Soprano, Walter White, i podria dir una ristra més.
Avui en parlarem d'alguns d'aquests, però no sé si parlem ara d'antiherois o d'herois, perquè volem parlar en concret del periodisme, Joan.
Bé, haurem de veure això, si és periodisme heroic, que sempre el periodisme té alguna cosa d'heroic o hauria de tenir. En tot cas, Angélica Cárcamo ha estat presidenta de l'Associació de Periodistes d'El Salvador, a Centroamèrica, directora de la Red Centroamericana de Periodistes i CEO d'Infodèmia, que és un portal de fact-checking, aquests portals que es dediquen a comprovar si les afirmacions que es fan en un debat públic són correctes o no. És un estri molt modern i que ens ajuda doncs, a saber quines coses són veritat o no. Davant d'aquest garbuix d'idees, de falòrnies i que no sabem el que ens expliquen si és cert o no. L'Angélica Cárcamo va iniciar la seva carrera donant cobertura a temes crítics com la corrupció i la violència i avui en dia és considerada com una gran defensora de la llibertat de premsa i dels drets humans a El Salvador, que recordem que viu un període de relativa calma des de, en termes de seguretat, però amb una retallada molt greu de les llibertats públiques a càrrec del nou president Nayib Bukele. Bé, nou no, perquè ja fa un temps que hi és, però encara suposa una novetat aquesta forma una mica a la xinesa, no? Jo us donaré seguretat a canvi de repressió i, en canvi, viureu bé amb seguretat. Destaca d'Angélica Cárcamo el seu compromís amb la veritat i l'ètica periodística. De fet, ha estat una de les ponents a la taula rodona enfortir el teixit social davant dels autoritarismes que ha organitzat l'ICIP, l'Institut Català Internacional per la Pau, dins del marc de les jornades Drets Humans i Pau a l'Amèrica Central, Reptes i Oportunitats.
Moltes gràcies, Joan, per posar-nos en context. Doncs és moment de saludar la nostra primera convidada. Ella és Angélica Cárcamo, periodista, presidenta de l'Associació de Periodistes d'El Salvador i també fundadora d'Infodèmia, que és un portal de verificació de dades en un dels països on la desinformació és constant, que és el seu país, El Salvador. Angélica Cárcamo, bienvenida a Valors a l'Alza. ¿Cómo está? Un placer tenerla por aquí.
Hola, es un gusto saludarles y gracias por la invitación y pues... para permitirme hablar acerca de Centroamérica, de El Salvador y de la situación de la prensa.
El placer es nuestro. De hecho, es un tema muy interesante que a veces nos queda a lo mejor un poco lejos, así que aprovechando su paso por Barcelona, no podíamos dejar escapar la oportunidad. De entrada le preguntaré, le pediré que nos explique un poco cuál es el clima que se vive actualmente en El Salvador después que Nayib Bukele haya ganado las elecciones presidenciales este mes de febrero.
Sí, bueno, hay que recordar o contextualizar a la ciudadanía en Barcelona que Bukele participa para un segundo periodo electoral de forma inconstitucional. Hay al menos 6 artículos de la Constitución que prohibían una candidatura inmediata para poder ser presidente. Es a través de una reinterpretación que hace la Sala de lo Constitucional que se le abre paso para que él pudiese ser candidato, que es un punto a señalar. Otro aspecto importante a destacar es que esa Sala de lo Constitucional fue impuesta en el año 2021 por el Congreso de mayoría oficialista, luego que destituyeron a los magistrados anteriores en un proceso arbitrario. Entonces, estamos hablando que Bukele entra como presidente bajo un proceso ilegítimo, irregular, en donde también no hubo una mayor participación de oposición, no porque no hubiesen inscripciones, sino porque también hubo todo un deterioro a la participación equitativa de las candidaturas. Por ejemplo, se les negó a la mayoría de partidos políticos el acceso a lo que se le conoce la deuda política, que son fondos económicos para que los partidos puedan hacer propaganda, por ejemplo, o trabajo de campaña, a diferencia del gobierno, que sí lo hizo, porque el partido de Bukele hizo toda una estrategia de campaña impresionante, que acaparó millones de dólares, no solo en los medios tradicionales, sino a través de las plataformas de internet. Perdón. A esto debo sumar que también el gobierno utilizó mucho el ecosistema de medios estatales, o bueno, de los medios de gobierno, porque en El Salvador no hay ley de medios públicos, pero utilizó mucho los medios del Estado para hacer propaganda a favor del gobierno. No hubo una participación equitativa tampoco de las candidaturas políticas. Entonces, digamos que la balanza del juego para las elecciones fue mucho a favor del candidato oficialista, que en este caso es Bukele, y obviamente tampoco había una representación de partidos de la oposición que pudieran hacerle frente por la fragmentación que han venido encontrando, además de los otros puntos que he señalado. Ahora, dando ese contexto de que llega a ser reelecto, Bukele no tiene una propuesta de plan de trabajo quinquenal, a diferencia de cómo sí lo hizo en su primer quinquenio. Prácticamente en su discurso del 1 de junio lo que él dijo son dos cosas. Sigue el tema del régimen de excepción, aunque si me permiten es solo un régimen porque ya no es una excepción, ya lleva más de 2 años en eso, en materia de combate, entre comillas, a la seguridad, cuando también hay mucho el tema de vulneración de derechos humanos, de detenciones arbitrarias. Y dos, también hizo un llamado muy fuerte a la ciudadanía en que venía más ley de Dinamarca. Y prácticamente hay palabras muy graves que me parecen preocupantes, y es el que te pide a la ciudadanía que lo dejen trabajar. O sea, prácticamente el no hablen, no se quejen y dejemos hacer las cosas. En un gobierno que no ha sido transparente, que hay muchas investigaciones periodísticas que revelan hechos de corrupción, de un gobierno que ha hecho reformas legales, que ataca también a los sectores de organizaciones de derechos humanos, de un gobierno que ha generado todo un tema de un régimen de excepción con más de 75 mil personas en la cárcel que representan más del 1% de la población en El Salvador, y muchas de estas personas no han tenido un debido proceso. No estoy diciendo con esto que no hay pandilleros capturados, porque sí los hay, pero también hay muchas personas que no tienen deudas con la justicia y que están siendo criminalizadas, y que en muchos casos desde la prensa se ha documentado cómo hay gente que ha sido asesinada de forma brutaria al interior de las cárceles, pero eso es lo que sigue ocurriendo en El Salvador. Y luego en materias como derechos de libertad de expresión, hay una persecución en contra de la prensa crítica e independiente. Solo desde la Asociación de Periodistas, por ejemplo, tuvimos que sacar al menos una veintena de periodistas por el tema de amenazas, ¿no?, a unas reformas legales que se hacían que podían permitir el tema de encarcelamiento de periodistas. Y hay que recordar que hace un par de años atrás, en 2022, se hizo público el tema de la instalación de un software espía que se llama Pegasus, que solo se le vende a estados, que afectó no solo a periodistas, sino también a personas defensoras de derechos humanos, y que a la fecha, pese a que colocamos una denuncia, no ha habido mayor información sobre este tipo de vulneraciones, que es muy grave, ¿no? Para quienes ejercemos la profesión. Entonces, no es un escenario fácil, es un escenario bastante hostil para la prensa salvadoreña, y la tendencia es que va a recrudecerse en los próximos años.
Dentro de este contexto y teniendo en cuenta este clima hostil, como comentaba, para la prensa de El Salvador, ¿qué implica en el día a día ser periodista? Es decir, profesionales de información como usted, ¿a qué se enfrentan cuando ejercen su trabajo?
Uno de los puntos que es del día a día y que lamentablemente se está normalizando es el tema de los acosos en las plataformas sociales digitales. Vemos plataformas como Facebook o como Twitter, en donde hay un tema de agresiones, de discursos estigmatizantes en contra de las y los periodistas, principalmente hacia nosotras, las mujeres periodistas, y que es, al final tienen un efecto amedrantador y de autocensura por parte de las y los colegas. En la asociación, por ejemplo, este año publicamos un informe sobre los acosos digitales en contra de mujeres periodistas. No sé, puedo hablar en primera persona. Por ejemplo, yo a veces puedo publicar un tuit si está vinculado sobre temas de gobierno, y yo he tenido hasta más de 200 o 500 comentarios de discursos de odio con expresiones muy violentas. Desde expresiones tan tontas como periodista vendida, chayotera, pluma pagada, hasta expresiones mucho más fuertes, que me disculpo y si quieren las cortan lo que voy a mencionar, pero hay palabras que te amenazan con te voy a hablar sexualmente, o sos una puta, o te voy a matar. O sea, que son expresiones muy violentas y que son dadas por muchas personas, en algunos casos simpatizantes y en otros casos por gente de cuentas anónimas. Pero desgraciadamente no hay una regulación sobre quitar esos discursos de odio, y muchos colegas lo que están haciendo pues es evitar participar en ese espacio digital. Lo otro que estamos enfrentando es el tema de, obviamente, por la estigmatización, toda esa preocupación de poder salir a la calle tranquilamente y decir que sos periodista, porque el nivel de polarización que se ha generado con la narrativa de este gobierno es que la prensa es el enemigo, con una agenda, entre comillas, pagada por algún sector oscuro. Y hay gente que, o sea, que ya hemos tenido casos de gente que ha querido pegarle a periodistas, por ejemplo, por eso. O en mi caso, yo no puedo ocupar transporte público, por ejemplo. No puedo ocupar ni siquiera un Uber. O sea, ya he tenido situaciones en donde un taxista me ha llevado de noche a mi casa y se ha puesto a discutir conmigo que porque yo soy la enemiga del presidente. Que quién me paga para hacerle la contra, ¿no? Y que si no estoy de acuerdo con todo lo bueno que está haciendo con el tema de la seguridad. Y hay que recordar que Salvador es uno de los países también más violentos en la tasa de violencia contra las mujeres. Entonces, sabes que te puedes encontrar con personas fanáticas que te pueden llegar a agredir, ¿no? Entonces, una tiene que empezar a tomar otras medidas. Yo he tenido, por ejemplo, vigilancia a través de la policía, militares enfrente de la casa, que me obligó en algún momento a colocar cámaras de seguridad. Tengo colegas que también han tenido amenazas de quererse las aplicar las reformas mortales que se hicieron en 2022 en el contexto del régimen, y tuvimos que sacarlos del país para evitar que pudiesen tener alguna demanda y ser encarcelados, porque nada te garantiza tu seguridad al interior de una cárcel, ¿no? Entonces, digamos que ese es un poco el escenario al que nos estamos enfrentando. Y si lo centralizamos más al tema de medios, o sea, hay toda una persecución en cuanto a los medios de comunicación a nivel administrativo. Por ejemplo, se está burocratizando más el tema de poder operativizar administrativo un medio de comunicación. Hay amenazas de una ley de agentes extranjeros para cooptar parte de los fondos que puedes estar recibiendo. Hicieron reformas a la ley de lavado de dinero y activos, donde crearon la figura de un oficial de cumplimiento, en donde obligan a todas las instituciones, incluyendo a medios de comunicación, a que tienen que contratar una figura de oficial de cumplimiento, que es un informante ante la fiscalía, que lo paga el medio, pero que si ese informante de la fiscalía no da rápido información de todo lo que hace la institución, pueden haber sanciones de hasta de cárcel de 3 años, por ejemplo, e incluso el cierre del medio. Entonces, digamos que es un escenario bastante hostil para poder ejercer el tema de la profesión. Hay mucha incertidumbre sobre todo en este tema, y me parece que la peor parte se la están llevando también en el interior del país el ecosistema de medios comunitarios, las y los periodistas locales, en donde la asociación ha reportado casos, por ejemplo, de abuso de poder por parte de militares, por parte de policías, que han hecho detenciones arbitrarias, temporales, a colegas que están haciendo una cobertura, los detienen, los amenazan que se los van a llevar presos, y gracias a que pues se activan los mecanismos de denuncia con la asociación, pues hemos logrado evitar que eso suceda, ¿no? Pero digamos que son cosas que están sucediendo y que lamentablemente hacia afuera a veces no se da a conocer.
Gracias por compartir este escenario para que seamos conscientes de cómo es vuestro día a día allí. De hecho, que continuéis apostando por hacer un periodismo riguroso es heroico, que es una cosa que comentábamos antes de empezar tu entrevista. Y también queríamos preguntarte, Angélica, por la desinformación del país, aprovechando que eres fundadora y CEO de Infodemia, un portal de fact-checking, de comprobación de información. ¿Cómo se está viviendo la desinformación en El Salvador?
Es una pregunta muy buena, ¿eh? Y es muy difícil responderla en poco tiempo, pero, a ver, en El Salvador, a ver, Bukele, cuando llega al poder, parte de la narrativa de su gobierno está basado mucho con una estrategia de propaganda y de desinformación, es decir, de generar contenido que ataque, por ejemplo, a las organizaciones de derechos humanos o periodistas, en donde trata de crear escenarios que no están ocurriendo. Por ejemplo, eso que te comentaba de que la prensa es financiada, por ejemplo, por Soros, que creo que es algo que suena mucho hacia afuera. Cuando Soros de la Open Society se fue hace años de Centroamérica, y donde no todos los medios recibieron realmente fondos de ese tipo de organizaciones como la Open Society, ¿no? O el gobierno miente mucho en decir que la prensa está a favor de los pandilleros, por ejemplo, y deja esta publicidad pagada en las plataformas en donde se repiten ese tipo de contenidos. Dos, hay todo un aparataje de un ecosistema de sitios de contenido desinformante que se hacen pasar por medios de comunicación periodísticos, es decir, compran plantillas que parecen en medios noticiosos, pero que son sitios de propaganda y que solo difunden contenido del gobierno, por ejemplo, o que se dedican a atacar a las organizaciones de derechos humanos que están cuestionando el régimen, por colocar uno de sus casos. Lo tercero, a través de un análisis que hicimos el año pasado con un colectivo de organizaciones de periodistas que dominamos el proyecto El Filtro, identificamos cómo, por ejemplo, también la plataforma de YouTube es la más consumida en El Salvador y, por ende, es donde más se están creando toda esta ola de YouTubers o influencers que crean contenido pro gobierno. No logramos identificar si el gobierno les paga o no, porque hay un tema de opacidad, pero sí logramos identificar que hay muchos youtubers que publican hasta 10 videos al día, son a favor del gobierno, y la pregunta es, ¿quién les está pagando para hablar del gobierno? O sea, de gratis no lo hacen. Pero también identificamos que con el tiempo hay canales que ya tienen años que han aprendido a monetizar también del mensaje de Bukele. A ver, que a lo mejor en algunos casos no será mucha plata, pero digamos que están esos dos escenarios que se masifica. Y lo lógico, que en esos discursos que hemos identificado son de desinformación. Pero reitero, es mucho contenido de ataque en contra de la prensa independiente, en contra de organizaciones de derechos humanos y sobre todo de atacar, ¿no?, de legitimar la labor de ese sector y por el otro lado de engrandecer al gobierno. Por ejemplo, vas a escuchar mucho de decir que El Salvador ha hecho historia. O sea, hoy por hoy cada obra que haga el gobierno, o sea, una piedra que ponga nada más, dicen que eso nunca había ocurrido en la historia de El Salvador, por ejemplo. Un árbol que siembren y eso va a decir que es lo que han hecho en toda la historia. Entonces, si replicas un discurso de forma tan masiva por todos lados, a nivel de bombardeo mediático, obviamente tiene un impacto sobre la ciudadanía y me parece que ese tipo de modelo se está replicando en otras regiones que debería ponerse la atención, porque aquí también hay una deuda de los grandes sitios de contenidos digitales que están prácticamente como pareciera que están en alianza con los gobiernos para generar desinformación y discursos de odio cuando se supone que deberían estar haciendo lo contrario.
Angélica Cárcamo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, esos minutos que hemos podido compartir. Estaríamos horas y horas preguntándote sobre la situación del periodismo, pero también de las mujeres, por ejemplo, en El Salvador, pero tenemos que dejarlo para otro momento. Muchísimas gracias, Angélica Cárcamo, que es presidenta de la Associació de Periodistes del Salvador i també CEO d'Infodèmia, aquest portal de fact-checking que recentment, a més, ella ha participat a les jornades Drets Humans i Pau a l'Amèrica Central, retos i oportunitats que s'han organitzat des de l'Institut Català Internacional per la Pau a Barcelona. Angélica, un placer, moltíssimes gràcies i un abrazo muy fuerte.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, un saludo a quienes nos están escuchando. Y nada, solo les pido a quienes están en sintonía y quieren enterarse de Centroamérica, por favor, tengan una mirada hacia el país y cuestionense cada cosa que vean, ¿no? Y en realidad están pasando cosas muy fuertes en Centroamérica y necesitamos de miradas críticas hacia ese lugar. Gracias.
Gracias por acercarnos un trocito de El Salvador. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
Ara fa unes setmanes, la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau va reconèixer Vicenç Fisas i Armengol amb el Premi ICIP Construcció de Pau 2024, un guardó que reconeix la seva extensa i continuada trajectòria en el camp de la investigació i l'activisme per la pau i els drets humans, la mediació i l'anàlisi de conflictes. És per això que aquesta setmana tenim el plaer de poder-ne parlar en primera persona amb ell, amb en Vicenç Fisas. Vicenç, com està? Benvingut a Valors a l'Alça.
Gràcies per estar amb vosaltres.
És un plaer per nosaltres poder conversar una estona amb vostè. Deixi'm demanar-li d'entrada enhorabona pel premi. Què significa per vostè haver-lo rebut?
Bueno, m'ha fet molta il·lusió. I, com deies, és un premi per una trajectòria que va començar fa 55 anys. Ja són bastants temps. Perquè vaig començar als 17 anys a treballar en temes de pau i a implicar-me en els moviments socials que treballaven aquests temes. I tota la vida he continuat acumulant i combinant l'activisme amb la recerca, i d'aquí que hagi publicat doncs, 64 llibres sobre aquests temes, que són bastants, però sóc una persona molt inquieta i sempre em faig preguntes i busco les respostes.
De fet, deixi'm fer èmfasi en això que comentava, són 55 anys de trajectòria. Va començar als 17, molt jovenet. No sé si recorda què el va empènyer, què el va moure en aquell moment a començar a treballar en qüestions relacionades amb la pau.
Sí, doncs va ser una conferència que va fer un missioner quan estava jo a l'institut, va fer una conferència sobre el subdesenvolupament i els problemes del tercer món. Això em va obrir els ulls i l'endemà el vaig anar a veure i em va ensenyar una immensa biblioteca i em va dir, comença per aquí, continua per allà, i així se'm vaig introduir al camp de la recerca i escriure ja des de molt jovenet i treballant primer amb els objectors de consciència, els primers que van haver-hi a Espanya, després amb accions relacionades amb el tercer món. D'aquí vaig passar al desarmament i és una acumulació de temes que he anat treballant durant tota la vida.
Que, com vostè diu, en una trajectòria tan llarga com aquesta, són moltes les situacions i els moments que ha viscut. En recorda algun especialment que el marqués?
Sí, segurament alguns viatges, moments molt delicats. Per exemple, la guerra de Somàlia el 93. Vaig estar allà unes setmanes just quan havien massacrat els soldats dels Estats Units, i un país que no tenia govern, que estava en un conflicte que encara no ha acabat. L'any següent vaig anar a Ruanda, poc després del genocidi. Allà vaig aprendre també moltes coses. Vaig anar en búsqueda del cadàver justament del missioner que havia fet la conferència fa uns anys, bastants anys, i que em va obrir els ulls. I després vaig anar al sud del Sudan, una altra guerra terrible, i aquestes experiències em van marcar i em van fer decidir no només analitzar els conflictes directe, sinó també introduir-me en els processos de pau. I a partir d'aquí em vaig dedicar durant 25 anys més al terreny de les mediacions amb els conflictes de diversos països dels quatre continents.
De fet, vostè ha anomenat alguns fets, algunes guerres que segurament la majoria de nosaltres hem viscut només a través dels mitjans de comunicació. Vostè ha pogut trepitjar terreny, perquè ens entenguem, i ara parlava d'aquestes negociacions de pau que, per exemple, va fer a Colòmbia, no?, amb les FARC i l'Ejército de Liberación Nacional. Com recorda aquella experiència, que suposo que també seria una de les més significatives de la seva trajectòria?
Sí, perquè a Colòmbia m'he dedicat 22 anys i encara continuaria ara si no fos perquè fa 7 anys vaig tenir un ictus que m'ha deixat bastant tocat i m'ha reduït la mobilitat i ja no puc viatjar com abans. Tampoc puc expressar correctament i tinc diverses limitacions. I, per tant, he hagut de deixar moltes coses pendents. Però sí, l'experiència de Colòmbia ha estat potser segurament la més intensa, la més llarga, perquè quan et fiques en un conflicte d'aquests a treballar, a col·laborar en un procés de pau, has de pensar en terminis molt llargs. Són 10, 20 anys de dedicació que has de dedicar-hi. I si no ets capaç de dedicar-hi aquest temps, és millor no començar, eh? Aquesta és la lliçó que he après.
Clar, imagino que potser hi ha dos Vicenç, un el que està treballant, no?, en qüestions com aquesta que ens explica, però en Vicenç que arriba a casa després d'uns processos com aquest, com conviu amb tot el que, ha viscut?
Bueno, aquestes experiències passen factura. Això també t'ho haig de dir amb sinceritat, perquè emocionalment és molt dur. I després has de fer un procés de rehabilitació perquè quedes afectat. Jo personalment he tingut moments de crisi, que he hagut de superar amb el temps, perquè són records i vivències. El fet de, quan treballes amb mediacions, has de parlar amb persones amb les mans tacades de sang. Són veritables assassins, però has de parlar amb ells perquè per fer les paus has de parlar amb tothom, no només amb els amics, amb les persones més indesitjables també ho has de fer. Però bueno, és una feina que a mi m'agrada, que s'ha de fer, i fer tot el que he pogut, que sempre és limitat, però ho he fet amb tota la intensitat possible.
I a més, com comentava a l'inici de la conversa, vostè ha publicat més de 60 llibres sobre qüestions com la pau o el desarmament.
Sí.
Quin és l'impacte que esperava aconseguir? Suposo que era la manera de fer arribar aquestes històries, no?, que passen a vegades molt lluny d'on som nosaltres i que, per tant, no sempre és fàcil que ens arribin.
Sí. El que sí que sempre m'ha sorprès és que molts d'aquests llibres han tingut molta repercussió a Amèrica Llatina. Hi ha universitats centres de recerca i moviments socials que han aprofitat aquestes llibres per treballar. M'han convidat diverses vegades a parlar amb ells i visitar-los. I, bueno, de la mateixa manera que jo vaig començar a influir per una conferència, pues, el fet de donar també conferències, escriure llibres, sempre acaba tenint alguna repercussió, encara que siguin poques persones, però que poden calar. I aquest és l'objectiu.
Hem pogut compartir uns minuts amb Vicenç Fisas i Armengol, un clar exemple de gent amb valors, que a més recentment ha rebut el Premi CIP Construcció de Pau 2024 per la seva extensa trajectòria que intentàvem condensar en 10 minuts en el camp de la investigació, però també de l'activisme pels drets humans, per la pau, per la mediació i per l'anàlisi de conflictes. Vicenç Fisas, ha estat un autèntic plaer poder compartir aquests minuts amb vostè. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Una abraçada.
Una abraçada. Seguim endavant en aquest programa que, en certa manera, dediquem als valors dels herois i no podem deixar de banda també els antiherois. De fet, a la proposta en valors d'aquesta setmana en parlem amb Alfonso Freire, que és el director del Grau en Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Abat Oliva, però és que, a més, és autor del llibre El viatge de l'antiheroi en el videojoc, publicat per l'editorial Herois de Paper. Alfonso Freire, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
Hola, què tal? Com anem? Bon dia.
Molt contentes de poder tenir-te avui el programa per parlar de la figura de l'antiheroi. D'entrada, deixa'm demanar-te què et va inspirar o què et va empènyer a explorar aquesta figura en el món dels videojocs.
Vale. Pues, Laura, lo que más me inspiró fue comprobar durante muchos años que el viaje del héroe tradicional que todo el mundo conoce, el patrón narrativo de Joseph Campbell o el monomito, ha dejado de estar presente en la industria de los videojuegos, o al menos no es lo que caracteriza a las principales sagas y franquicias de los últimos, 15-20 años. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que había un vacío teórico importante y que había un campo de estudio donde me atreví a introducirme y a intentar aportar algo de valor, ¿no? Arrojar algo de luz.
De fet, Alfonso, perquè l'oient se situï una mica, com definiries les principals diferències que hi ha entre un heroi arquetip, no? Com el que jo crec que tenim tots en ment, el que comentaves, i un antiheroi? Què es diferencia?
Vale, pues para que nos hagamos una idea rápida y lo entendamos fácilmente, el héroe tradicional, el héroe más arquetípico, ¿no? Como decías tú, Laura, que supongo que la mayoría de la gente tiene en mente a un Superman, un Capitán América, un Son Goku, ¿no? De la saga Dragon Ball, etc. Es aquel personaje, ¿no? Que recibe la llamada a la aventura, tiene motivos altruistas, tiene un código de honor férreo, incluso respeta, ¿no? La vida de los enemigos, de los tradicionales villanos. Es una persona virtuosa que siempre pone por delante la vida de los demás. En cambio, el antihéroe surge de la venganza. Un personaje moralmente ambivalente, un claro oscuro, ¿no? Que se suele decir, no tiene la piedad, la compasión que tiene el personaje heroico y a menudo huye de un pasado muy oscuro, y esas características se une también la adicción que puede poseer, vicios o incluso le caracteriza el poseer trastornos mentales, el padecer trastornos mentales en algunos casos. Podríamos decir que, perdona, el antihéroe es el más humano de los héroes y es el menor de los males.
Mm-hmm. De fet, això, el fet de ser més humà, també va lligat a vegades amb una complexitat moral que no sé fins a quin punt fa créixer la seva popularitat entre els jugadors, no? Actual.
Sí, totalment. Yo soy del pensamiento que los jugadores y las jugadoras actuales, los gamers, ¿no? Hablo más de una audiencia menos casual, ¿no? De aquellos que juegan poquito, ¿no? De aquellos que están bastante metidos en el mundillo, llevan bastante tiempo demandando videojuegos que sean más complejos narrativamente, que posean personajes más profundos, con los que puedan empatizar, ¿no? Y luego también valoran que se introduzcan más temas morales, reales, y que preocupan un poco a la sociedad, ¿no? A aquellos personajes que simplemente pues son perfectos y con los que no nos podemos empatizar porque nadie es perfecto, ¿no?
Per tant, l'auge de la figura de l'antiheroi reflecteix en certa manera les tendències socioculturals que tenim actualment a la societat?
Sí, Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto surge a raíz de... ¿Conoces el efecto Lucifer?
No, explícanos algo.
Vale. El efecto Lucifer es una teoría, no es mía, no es una teoría que investigué hace muchos años, que hablaba de cómo las audiencias en general nos sentimos atraídos por aquellos personajes que no son tan perfectos y personajes que principalmente se caracterizan porque se les cuestiona moralmente, ¿no? Se les pone ante planteamientos en los que deben tomar decisiones muy difíciles y muy complejas. Y se puso muy de moda con la serie Breaking Bad y el personaje Walter White, que de repente ya no estábamos hablando del viaje del héroe, sino más bien el viaje del villano, ¿no? Quizá Walter White ya no es un antihéroe, sino que al final se convierte en un villano. Y a partir de ahí hubo una cierta tendencia a que los protagonistas no fueran tan heroicos, sino que tuvieran esa parte tan oscura. Algunos muy oscura, como el citado Walter White, y otros pues no tanto, ¿no? Que serían más antihéroicos, que al final acaban sacrificándose, aunque no son moralmente perfectos, ¿no? Y sí, yo creo que es un, como tú decías, es una tendencia y al final responde a la demanda de la sociedad. Si ahora estamos haciendo, se está haciendo este tipo de narrativas, es porque la sociedad está un poco hastiada de las típicas historias donde todo el mundo sabe qué va a pasar y quién va a ganar, ¿no? Para decirlo de una manera común y coloquial, y por eso yo creo que están más demandadas, y al final es la industria del videojuego, como pasa con el cine y otras industrias del ocio y la cultura, responde a lo que realmente las personas quieren y demandan.
Quan es comença a detectar, Alfonso, o quan creus que comença aquesta tendència a l'alça de la figura de l'antiheroi en les últimes dècades, hi ha hagut com moments clau en què s'ha vist això molt clarament?
Sí, sí, jo crec que sí. En el libro empiezo a hablar de que ya en la década de los 80 había un pequeño atisbo de cuando empezaron a introducir algunas las aventuras gráficas donde los personajes respondían a situaciones más complicadas y a las decisiones de los usuarios, que eran más interactivas. Y a partir del año 90 empiezan a introducir personajes que serían más humorísticos, escatológicos incluso, el humor más escatológico, más imperfectos. Pero es a raíz de algunos personajes como, por ejemplo, Dante Sparda, Bayonetta, Wood of War, bueno, Kratos de Wood of War y muchos otros, donde cobran mucho protagonismo este tipo de personajes y empieza esta moda, ¿no? Esto es una moda. ¿Sabemos si va a durar esta moda? Yo creo que sí, porque estamos hablando de algo que está rompiendo narrativas tradicionales y patrones narrativos, con lo cual no creo que sea algo de 10 años, 15 años, sino que ha venido para quedarse, porque al final es lo que te decía, ¿no? Son personajes más reales y con los que empatizamos mucho más.
Mm-hmm. I fins i tot potser ens hi sentim identificats, no?, en alguns moments.
Sí.
Escolta, ara parlaves d'alguns exemples que tu has inclòs en aquest llibre, perquè evidentment la part més teòrica o d'anàlisi, d'investigació hi és, però també hi ha una part més pràctica en la que podem veure clarament aquesta tendència. Parlaves de Bayonetta, de Kratos, en podem trobar molts d'altres. Quin criteri has utilitzat a l'hora de seleccionar-los? I suposo que també has hagut de deixar alguns, no?, que no t'hi cabut tots.
Pues mira, este libro lo empecé a escribir hace 5 años, hace bastante de hecho, y se acabó hace 1 año y medio. Lo que pasa es que luego, bueno, el periodo es de revisiones, de cambios, de mejoras, de maquetación, ¿no? Uh-huh. Y al final siempre introduces, hasta el último minuto quieres introducir el nuevo videojuego que ha salido para que sea lo más actual y lo más contemporáneo posible, ¿no? Pero he intentado no dejarme ninguno, sé que suena un poco exagerado, pero he intentado no dejarme ninguno de los que realmente podríamos considerar antihéroes, ¿no? Siempre puede haber aquel lector que diga, no, pues aquí el videojuego, pero es que además de los 25 principales protagonistas, a lo largo del libro se habla de casi una cincuentena de ellos, ¿no? Algunos de una forma más superficial, en otros conjuntamente a otros, en otros se enlaza con sus otros universos cinematográficos y literarios, porque muchas veces los personajes de videojuegos no solo viven en la industria del videojuego, hay muchos personajes de Marvel, de DC Comics o incluso que vienen del anime, ¿no?, y del manga. Por lo tanto, no sé si están todos, evidentemente, pero sí que son todos los que están, ¿no? O sea, todos los que he puesto se pueden considerar antihéroes o antiheroínas, más, al menos, que villanos o héroes. En eso estoy totalmente seguro. Y en cuanto a lo que me preguntabas, que cuál es el sistema Pues he hecho una documentación durante 5 años basándome no solo en medios especializados, sino también en generadores de contenido. Hay muchos usuarios que crean un contenido muy valioso. Hay que saber buscar. También he buscado libros referentes, artículos de investigación y luego mi propia experiencia como profesor de videojuegos y como usuario, aunque cada vez menos, pero también como usuario.
Per acabar, Alfonso, hem parlat molt de la figura de l'antiheroi, d'aquesta complexitat, no?, moral que té, etc. Però quins valors creus que transmeten aquests antiheroïs? Perquè suposo que per aquí també connectem, no?, amb ells.
Sí. Si tuviera que decir algunos, yo diría seguramente la resiliencia es la capacidad para seguir adelante, para levantarse, ¿no? Te caes 7 veces y te levantas 8, ¿no? Como decía Denzel Washington. También el sacrificio, ¿no? Porque al final son personajes que, aunque nacen de la venganza o de otros motivos egoístas, al final se acaban sacrificando por los demás al final de ese viaje antiheroico. También nos dan una lección moral, que yo creo que esto muchas veces la historia del cine y la literatura y el anime no lo han hecho, y es que no todo está polarizado, no todo es bueno y malo, no esa lucha maniqueísta entre el bien y el mal, hay claros oscuros, no hay medias tintas, ¿no? Y eso es importante porque las personas al fin y al cabo no somos supermanes y capitanes América, ¿no? Para que me entendáis, sino que al final son espejos más reales en cuanto a la ambigüedad moral, las decisiones, no somos perfectos y a veces nos equivocamos. Yo creo que eso es una lección moral y un espejo más real de la sociedad. Y por otro lado es muy interesante ver cómo se han introducido en este tipo de narrativas personajes que representan problemas de salud mental y que en la historia del cine se han estigmatizado mucho y aquí de esta manera nos plantean una visión más humana y de problemas reales y personas que tradicionalmente se han representado de una forma muy real, poco inclusiva y superficial, ¿no? Tanto en la historia del cine como en la historia de los videojuegos. Y estos personajes, digamos que les dan voz y los humanizan y es lo que tienen que hacer, ¿no? Pues dar vida también a personajes que no sean perfectos, porque nadie es perfecto.
Doncs ens quedarem amb aquest missatge. Hem fet un petit tastet del que trobareu en el llibre El viatge de l'antiheroi en el videojoc, que ha escrit Alfonso Freire, que és el director del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Abat Oliva i amb qui hem pogut compartir uns minuts. Alfonso, moltíssimes gràcies. Enhorabona pel llibre.
Moltes gràcies, Laura. Que vagi molt bé.
Una vegada al mes ens visita a Valors a l'Alça Josep Gordi per parlar-nos dels valors de la natura. Josep, com estàs? Ben tornat.
Contenta, un cop més d'estar aquí amb vosaltres.
Jo també molt contenta, i tot l'equip, de tornar-nos a veure. A més, ja de ple a l'estiu, com aquell qui diu, així que sospito que avui ens aniràs per aquí, no?
Sí, senyora. Avui parlarem del simbolisme de l'estiu.
Doncs vinga, som-hi. Per on hem de començar?
Començar per repassar, no sé si te'n recordes, però...
És com un examen, això.
No, però vam començar a parlar del simbolisme de les estacions amb la tardor, i sí, Clouem amb l'estiu. Recorda't que la tardor era el moment en què s'esberlen els fruits, com la magrana, o les llavors cauen a terra i queden colgades sota la fullaraca i esperen tranquil·lament el seu nou temps. Per tant, a la tardor s'acaba, però a la vegada comença un cicle que a l'estiu doncs arriba al seu moment de plenitud, al seu moment òptim, no? És el temps de la maduració i és el temps de la collita. Per tant, tardor i estiu, en el fons, es donen la mà.
Això vol dir que l'any ha passat molt ràpid, però bé, ja en parlarem un altre dia d'aquest tema. Què collim, Josep, a l'estiu?
L'estiu és el temps de segar. En els conreus mediterranis, els blats, l'ordi, les cibades, és el moment doncs, de segar, de recollir i d'emmagatzemar en els graners el gra per després fer moltes altres coses. Després collim les fruites, no? És el temps doncs, dels préssecs, de les cireres i arriben al final, dels préssecs, de les peres, de les nectarines, etc. I al final, tot i que cada any s'avança una mica més, és el temps del raïm, de la verema, no? En el món mediterrani. Per tant, dos elements importants del nostre paisatge es donen la mà, el pa i el vi, que ens alegren la taula, la vida i el cor.
Això vol dir que després de la collita ve la festa?
Exacte. L'estiu és temps de plenitud, de cloenda d'un cicle, com hem intentat explicar, i per tant és temps també de festa i de foc.
Normalment quan passes per aquí i ens parles d'una estació en concret, ens convides a escoltar aquella estació. Com ho hem de fer o què ens proposes per escoltar o per viure l'estiu?
Hem parlat de recollir, no? Qui recull, el camperol, el pagès, no? Doncs he buscat una cançó, en aquest cas de Georges Brassens, cantada per la Gemma Humet i musicada per el gran guitarrista Toti Soler, que es diu Cançó del camperol, que parla del foc, del pa, de la gratitud. Per tant, escoltem un fragment.
És per a tu aquesta cançó, bon camperol que sense un mot em vas donar un parell de troncs quan l'hivern em glaçava el cor. Tu que em donares fusta quan la bona gent de poc fiar, la gent de bones intencions em deien que tu que és el dos. Va ser només un foc tallat, però a mi em vas...
Quina veu, la de Gemma Humet.
Preciosa, avallotada, preciosa. I el guitarrista, un binomi magnífic.
Bona selecció musical. Escolta, Josep, quina relació té el foc amb l'estiu?
L'estiu és el solstici, és un moment important en l'any. I tal com passava el solstici d'hivern, el solstici d'estiu, el foc, té un protagonisme. Pensa en les fogueres de Sant Joan, en les falles del Pirineu, que són un conjunt de torxes que la gent baixa des de la muntanya, enceses, i després es deixen en una gran foguera a la plaça del poble. Per tant, el foc forma part d'una tradició per celebrar el solstici d'estiu i la festa.
El foc, en certa manera, espanta alguns de nosaltres, ens espanta una mica, però també ens fascina, no? Ens hipnotitza.
Evidentment, ens hipnotitza en totes les estacions, eh? A l'hivern ens hipnotitza el foc de la llar de foc, que ens escalfa, però també ens dona claror. I, per tant, és una certa alegria pel cor o un asserenament per l'ànima. Però també és cert que quan es descontrola, doncs genera destrucció i, per tant, doncs, por i té... És un element de la naturalesa, com tot, no? En la justa mesura és meravellós, com l'aigua o la temperatura, però quan pren, doncs, quan va a la seva mà pot generar, doncs, grans destrosses, no? Però és un component de la festa. Recorda cada festa major en què clou amb un castell de focs, no? O és la combustió de la pólvora, no? Pensa en els balls de diables o de diableses, no? Que es belluguen pels carrers de moltes ciutats, no? Per tant, el foc és molt present a l'estiu.
De fet, com és que hi ha tantes festes majors a l'estiu?
L'estiu passa que hi ha... la festa major sempre celebra dues coses. El patró o la patrona, no? Però són les santes, no? Les patrones. En altres casos, les patrones, quan coincideixen a l'hivern, hi ha la festa major d'hivern, no? I l'estiu és, a vegades, el vot de poble, és a dir, la celebració d'una promesa que va fer el poble a l'època moderna, segles enrere, que si se salvava d'una epidèmia o de qualsevol tragèdia, doncs recordarien aquell dia i celebrarien i donarien gràcies al patró, no? Per tant, això és un element. I després, el 15 d'agost, la Mare de Déu d'agost, doncs també és un element, doncs, molt notable, perquè en aquesta data del calendari litúrgic coincideixen també moltes festes majors, que és el moment, recordem, en què Maria, la Mare de Jesús, arriba al cel. Per tant, doncs, un moment d'ascensió, de plenitud, que coincideix amb tots aquests actes en temps d'estiu.
Per tant, Josep, entre les festes majors i tot el que ens has explicat fins ara, podríem concloure que l'estiu és temps de plenitud, no?
Sí, i a més és un temps que ens convida a viure aquesta plenitud a l'exterior. I, per tant, ens sentim convidats a acostar-nos al mar, a banyar-nos, però també a caminar per les muntanyes i sentir doncs, com el cos i la temperatura canvia a mesura que ascendim cap als cims o cap a les carenes. Per tant, és un temps, en diríem, de gaudir, de, sense ja cap excusa, de tot el que la natura ens ofereix i, de la, del, i dels valors que aquesta natura, de, dels quals hem parlat en molts programes, viure'ls en primera persona. Per tant, sí, l'estiu és un temps de plenitud.
Doncs ara toca viure en primera persona l'estiu. Amb quina música acabarem?
Acabarem amb una música festiva, la de Joan Dausà, i d'una frase que moltes vegades doncs, acaba succeint en temps estivals, eh? D'una cançó que es diu No vull anar a dormir.
Ràdio Sant Cugat.